Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Ja sabeu que aquesta temporada hem posat en marxa una sèrie de debats sobre qüestions tecnològiques i socials i avui volem dedicar aquesta estona de conversa a parlar d'un tema important. Com viu la gent gran o les persones sèniors, m'agrada dir, aquesta digitalització que avança a gran velocitat? Els avis i àvies que ens escolteu, us interessa la intel·ligència artificial, la paraula algoritme o els chatbots? De seguida ho sabrem. Avui conversarem amb tres grans convidats que van dels 70 als 91 anys. There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go. Tot i que cada vegada més gent gran està incorporant-se a aquest món que no té marxa enrere, molts estudis delaten oient situacions complexes. Per exemple, el 21% diu, jo això ja no ho vull aprendre, no? La meva mare o el meu pare a vegades també ho diuen, El 65% depèn d'altres persones per fer tràmits digitals, perquè una cosa és connectar-se a internet i fer alguna cerca o enviar correus, cosa que fan 4 de cada 10 persones que tenen entre 75 i 85 anys. I l'altre saber desenvolupar-se en un entorn digital que cada vegada ocupa més espai a la nostra vida. De seguida us presento la Pilar, el Joan, el Josep, aquest debat sènior amb gent gran i tecnologia. També conversarem amb una dona molt creativa, influent i que té moltes coses a dir sobre la publicitat, com està canviant amb la incorporació de la intel·ligència artificial, la creativa Eva Santos. Acabarem el programa descobrint els projectes d'una emprenedora en el camp de la salut que posa la tecnologia al servei per frenar aquest ritme frenètic que vivim. Com podem acabar amb l'estrès? Ja sabeu, els dissabtes ens trobareu sempre a l'API web de Catalunya Ràdio, els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
La bretxa digital que afronta la gent gran és preocupant a Catalunya. Tots els indicadors disponibles mostren desavantatges a partir dels 65 anys. A la gent gran li interessa la tecnologia? Li interessen tots els canvis que venen? De seguida ho sabrem. I molt contenta que sigui a l'estudi la Pilar Retxa. Què tal? Quants anys tens, Pilar?
Doncs 91 aquest any.
Sí. 91, estàs estupenda. T'interessa la tecnologia, tu?
Sí, sí, molt. El que passa que a la meva edat també aprendre em costa més estona o m'hi haig de fixar una mica més, però sí.
Sí,
fins que no me'n surto, procuro.
Tens el teu mòbil, les teves aplicacions...
Sí, tablet també i ordinador, clar, el mínim.
Ho tens, ara en parlarem.
No és que en sàpiga molt, però sí.
Molt bé, al seu costat, Joan Mañosa, un jove de 80 anys. Què tal, com estàs?
Bé.
Bé. Has estat professor, m'han dit, de biofísica a la Universitat sí. Autònoma durant 40 anys. Per tant, tu has estat en contacte amb la tecnologia i la incorporació al món digital suposo que és normal per tu.
Sí.
Ets actiu? Ets actiu digitalment?
Sí. Relativament actiu en el sentit de que utilitzo les xarxes molt poc, utilitzo, diríem, les eines que hi ha, les utilitzo pel que m'interessen. He viscut tot el procés a la universitat des de, diríem, fase analògica, i llavors vaig passar tota la fase digital. Sí, hi haurien molts exemples i moltes coses que es podrien parlar sobre aquest tema, com va canviar, per exemple, la universitat i, per tant, tot el meu entorn, com va canviar fins... fa 10 anys, que és el que jo sé. Posteriorment, a fa 10 anys, ja no hi he estat.
Us veig tecnooptimistes, eh? A veure, Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, tu ets el jove a la taula. La tecnologia ajuda la gent gran o li complica la vida?
Sempre diem nosaltres, és una oportunitat o una amenaça? I aleshores, vist des d'aquesta perspectiva, és una oportunitat, si és una oportunitat per estar al dia, i vols estar al dia, però per altra banda és una amenaça perquè és molt difícil poder estar al dia. Tens moltes coses que et venen a sobre i que no saps com sortir-ne, i aleshores pues, dius, ostres, tan bé que estava abans i m'estan complicant la vida. I, o sigui, per tant, la tecnologia, per una banda, és una oportunitat, per una altra banda, jo crec que en uns determinats és una amenaça.
Ja. A veure, Pilar, a tu no t'espanta ni el mòbil ni les tauletes. Explica'm això, que t'han deixat una tauleta i tu la fas servir força, no?
Doncs sí.
Què fas? Què fa la gent gran? Podem saber què consulteu? Què fas?
Bueno, en principi, relacionar-nos amb la gent del barri.
Ah.
Això, aquesta tauleta no és la meva, aquesta te la deixa l'Ajuntament per conversar o per preguntar coses o per xerrar també una estona amb la gent del barri. I llavors et trobes de quan en quan per veure't, per conèixer't també de cara, i vas a fer un cafetó per dir alguna cosa.
Però on és? Principal... Per Instagram? Per WhatsApp? Per una xarxa?
No, és WhatsApp, això.
WhatsApp,
és com si fos un WhatsApp, no? És diferent, no és igual que la que jo tinc, diguéssim, però bueno, fa el mateix.
I... Però ho fas sola. Tu no t'ajuden els nets i netes? Perquè ara ens escolten moltes àvies que els ha d'ajudar, o el fill o la filla, els nets i netes, no?
No, per lo que jo faig, no. Cuidado. Si hi ha coses més importants, llavors ho necessitaria. Però, bueno, per el que faig ara, i estic tot el dia, amb totes aquestes coses.
Estàs tot el dia, 91 anys, i estàs tot el dia fent què?
Perquè és una cosa que atrau i descobreix coses, i ara vull saber això, i ara vull saber... Ara va i m'han posat això de la IA. Un amic del meu fill diu, et poso això. Dic, no m'ho posis, que ja em vaig treure l'Instagram, deixa-m'ho. Que sí que t'ho poso. Clar, què passa? Doncs, ha de ser una cosa que m'interessi molt.
Què és això de la IA? El ChatGPT t'han posat?
Sí, aquest.
I què tal? Converses amb ell?
Converses amb una màquina, no? Però, el que li pregunto ho ha solucionat.
És veritat, a mi també em passa.
És
I,
això, eh?
I va bé. La IA, la utilitzeu, les persones grans? El ChatGPT també?
Sí, evidentment és una eina, i com a una eina que tens més la pots utilitzar, i de fet la utilitzes. Ara, la utilitzes per què? I moltes vegades aquesta utilització, que la preocupació que tenim almenys des de les persones grans de la nostra federació, el que ens preocupa és de que la mala utilització. Okay. I m'explico el que és la mala utilització. Si jo em fa mal la cama, agafo i miro a veure a què és degut. I la IA em diu no sé què, i tu l'escoltes i dius, ostres, mira, que m'han dit que el que haig de fer és resoldre aquest tema. Per tant, la IA és una mica el que estava comentant abans, de que t'aporta moltíssimes respostes i suports i ajudes en moltes coses, perquè és cert, la IA, i per exemple, què és l'Alexa? És la IA.
Alexa, recordem, per la gent que no ho sap, li pots dir que et posi música i li dius, Alexa, posa música per ballar amb la meva parella dels anys 80-90.
Aquí sí, està, sí, i et pots recordar en quina hora t'has de prendre la pastilla. I et pot donar molt suport d'aquest tipus. I com aquestes, moltes altres coses que se'ns donen en compte...
Ah, mira, el de la pastilla no ho tenia, eh? O sigui, l'Alexa li diu, Joan, t'has de prendre la pastilla a les 12.
A les 12 avisa'm que he de prendre la pastilla, i evidentment a les 12 t'avisarà que t'has de prendre la pastilla. És una fórmula, algú que tens. I com aquesta, van sorgint cada vegada coses més innovadores.
Que està bé, fa companyia.
No, i t'ajuden. I t'ajuden perquè, doncs perquè vull dir, pot ajudar-te a no patir la solitud no volguda, et pot ajudar a temes mentals, a la salut mental, et pot ajudar. Per què? Perquè diu, escolta'm, cada vegada t'estan recordant coses, i la IA et pot afavorir moltes d'aquestes coses. I cada dia n'hi ha més. I si miràvem el que hi havia al mobile, doncs cada vegada veies que hi havia més coses que, de fet,
Josep,
et podien ajudar.
Una pregunta que et faig. La gent gran a vegades es troba sola o viu sola. Creieu que la tecnologia l'ajuda, Josep?
Joan.
Joan? Joan Joseps, hi ha a totes les cases.
Sí, quedava, volia, puc fer un comentari?
Mira, sí.
Em quedava admirat del que ells estan explicant, perquè la seva utilització és molt més extensa que la que jo faig servir. Jo l'utilitzo, diria, molt mínim. Les eines que jo utilitzo, l'ordinador i tal, és per les buscar informació i tal. Però, per exemple, relació, diríem, virtual...
No té.
Tinc el mínim possible.
No estàs a Instagram, ni a Facebook...
No diré que no sé què és, perquè sí que sé què és,
però no
estic enlloc, a cap d'aquestes xarxes. Però no perquè tingui res en contra, sinó ben bé perquè no sento cap necessitat. Jo tinc el WhatsApp i tinc les coses normals, enviar e-mails...
I tens grups, tenins grups?
I tinc grups, alguns grups, segurament que menys que molta altra gent, però no estic molta estona... com abans s'ha dit, no?
Sí, és que a mi m'acompanya.
A tu t'acompanya la tecnologia? Sí. És una frase, eh? Explica'm.
Sí.
En quin sentit t'acompanya?
Pues qualsevol cosa. En l'àmbit que estiguis fent, és igual de dir, pues vaig a mirar això com va. La majoria de coses les consulto.
Sí. Tu vius sola? Tu vius sola?
Sí.
Tu vius sol?
No vinc sol.
I tu?
Jo tampoc vinc en companyia.
Molt bé. Està passant, també, avui que parlo amb aquests avis sèniors, la Pilar, en Joan Josep, d'edats d'entre els 79 i 91 anys, que la tecnologia ajuda a passar una solitud, Pilar.
A mi sí.
Sí, evidentment, si tens tecnologia, el que passa que la tecnologia no és un problema únicament de les persones grans, sinó que també ajuda a les persones joves. Les persones grans, el que veiem, quan tens una situació de que tens una necessitat, com has de recórrer? I el més fàcil és agafar i trucar el teu fill, el teu parent, el que sigui. I abans el que vaig agafar és marcar un número de telèfon. Ara ja ho tens programat de tal manera que, per tant, un botonet, tens un contacte directe amb el teu persona de confiança. I això és una mica... És la tecnologia. I la tecnologia, nosaltres que som grans... crec que és la generació que hem viscut els canvis tecnològics més importants de la humanitat. Hem vist coses realment assombroses. El que costava posar una trucada de telèfon o per trucar al veí del poble del costat, i ara en un segon parlem a l'altra punta del món. I la penicilina, el que ha estat avançant. Aquestes tecnologies, i no parlem de tots els aparells electrodomèstics de les cases, formen part d'aquests avenços. I aquests avenços el que s'estan fent és ajudar-nos. I ho hem de prendre com a tal, com una ajuda.
Avui fent aquest debat 4.0 amb gent gran, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, amb la Pilar, amb el Joan, amb el Josep. Estic pensant que jo pensava que la gent gran estava menys posada, i us veig a tots molt posats, no? Josep, Pilar, amb la tecnologia.
Jo segueixo els avanços, diríem, que hi ha per les notícies que hi ha sobre això. I m'interessa, i m'ha interessat sempre, però... incidint en algunes altres coses que s'han dit, aquesta relació, diríem, de xarxa social i tot això, jo la tinc al mínim. Tinc la família...
Però o sigui, tinc que hi ha molts avis i àvies que estan enganxats als algoritmes d'Instagram i que passen molta estona mirant Instagram.
No.
Però això dependrà amb el que s'ha dit, per exemple, de si estàs vivint amb molta gent al costat o si no,
diríem també.
Tinc uns grups d'amics o tinc la família, dintre d'aquesta família, esclar, la sort que tenim els que tenim 80 anys és que tenim fills i nets. Fills, filles, nets i nets. Esclar, llavors això, jo la que em poso, diríem, una mica nerviós i tal, busco la filla que la tinc més a la vora, per exemple, buscaria el meu fill i tal, i ara els nets.
La solitud no t'agrada?
No, però l'aguanto bé, la solitud. Jo puc estar, no necessito estar contínuament en xarxes socials i tal. Jo estic a la mar de tranquil amb aquesta relació. Sí, o dos.
Escolta, una cosa, us enganyen molt per això, també, de dir un tema que em preocupa i que volia tractar. Poden ser enganyats, perquè la gent gran està molt exposada a fraus i estafes online, no sé si us ha passat, però s'explica prou bé per protegir-se a internet. Coneixeu a gent de la vostra edat que fan estafes a la gent gran, ho sabeu, això?
Sí. No. I a més, cada dia n'hi ha més. Sí, i sobretot els Mossos d'Esquadra cada dia ens venen i ens comenten i ens expliquen...
Què us diuen?
Què és el que no hem de fer? O què és el que hem de fer? No? Però sobretot el que no hem de fer. La tecnologia el que fa és la gent cada vegada més i diuen els hackers han entrat a l'hospital clínic, ja no parlo ja d'una persona gran, perquè sempre pensem no, els que tenen més fraus són les persones grans, però no és veritat, perquè tothom hi cau amb aquest parany. I persones grans, persones joves, empreses, entitats, ja s'explicava el tema del clínic. El que sí, ens donem compte que, que per nosaltres el que ens pensàvem que era una cosa inimaginable, ara és una cosa imprescindible. I les tecnologies són aquí, i per tant les hem d'utilitzar, i les estem utilitzant. I a vegades diuen, no, jo no n'utilitzo. Però escolta'm, si tu viatges al metro, què estàs fent? Has de comprar el bitllet amb una màquina.
Clar.
Vull dir, per tant, estàs usant la tecnologia. I si vols treure 50 euros de la teva compte, te l'has de treure a través del caixer. Coses molt, molt simples, molt senzilles. I aquestes coses, el que passa és que es van complicant cada vegada a mesura que es vas avançant i que necessites més necessitats. Quan tens una necessitat més complicada, agafes i dius, bueno, ara he d'entrar. I diuen, entra a la pàgina web i aquí ves a tecnologia o no sé què, i a partir d'aquí comença a demanar coses. I aleshores diu, no, i qui m'ajuda? I m'ho diu, no, que m'ajuden els fills o els nets. No és veritat. Els fills i els nets el que fan et solucionen el problema. Sí. Però no t'ajuden ni t'ensenyen.
T'has d'espavilar. Sí. Pilar, a veure, què és el que t'agrada més que fas amb el mòbil i la tauleta, tu? Perquè t'hi passes hores. Quantes hores al dia?
No t'ho sabria dir ben bé, però sempre que puc... Sí. Me'n vaig cap allà, saps? Passo per davant de... Haig de posar... O tinc sempre engegat a l'ordinador perquè m'estic fent gran.
És una dependència,
queden,
això.
Eh? Em queden moltes coses encara per veure. Jo he viatjat relativament poc. He fet Europa. Europa. Sembla aquell programa de televisió, doncs, he fet Europa. I prou. I ara em ve de gust de conèixer una mica més el món. És això, eh? És el món.
I fas com viatges virtuals? Ho pots fer a través d'internet?
Sí, tant que sí. Jo vaig a YouTube i els poso un vídeo de tal país.
De Costa Rica, de Nova York.
Si és Nova York ja és el màxim.
Però hi has d'anar-hi, a Nova York?
No, és una assignatura pendent que tinc.
Pues, si la pots fer, s'ha de fer. Perquè us vull fer un joc, va, a veure. Juguem una mica.
Sí.
Que m'expliqui alguns conceptes que a vegades no són fàcils, eh? La intel·ligència artificial, explicada des de vosaltres, des d'una persona gran, com me l'explicaríeu? Perquè no és fàcil d'explicar, eh?
És el lloc on et donen resposta a tots els teus problemes. Vull dir, el
diries que passa... així, que és una màquina com un ordinador, que pot pensar i aprendre una mica com una persona. Sí, sí. Molt bé. Sí, sí. En el cas teu, a veure, com m'explicaries què és Google? Què em diries? Pilar, per tu què és Google? Doncs
pues, el començament de la IA.
Al començament de la IA, eh?
Sí, un lloc on perquè pots... és el que ja buscaves abans de tenir això, doncs anaves a Google, sempre. Li preguntaré això a Google. Et contestava fins allà, però clar, al sortir-lo de la IA, te'n vas a lo més fàcil,
clar,
que és la IA, que és més ràpida.
Google és un lloc d'internet on pots buscar qualsevol cosa, un viatge a Colòmbia, a Nova York, a Argentina... Com explicaríem que és un chatbot a la gent gran?
Això ja... Per mi, això és una...
Un què? Una definició complicada.
No, però t'ho dic. Bueno, t'ho dic. Si tu vols tenir converses, diríem directament amb algú, suposadament aquest algú virtual, tens aquestes converses i les pots tenir.
Molt bé. És un programa que parla com tu.
És un programa, un conjunt de programes que...
Com quan escrius una empresa. És a dir, és un chatbot que et respon a preguntes, eh? I sí. Ja ho fa, per tant, el sistema. O l'avatar, no? No sé si us interessa l'avatar. Perquè,
bueno,
clar...
És una representació... Sí,
molt
diríem,
bé. Esteu aquí molt bona nota, eh? Un excel·lent de tecnologia, eh?
Una cosa la teoria i l'altra la pràctica.
Però més o menys ho entenem. Però és que a mi, jo amb aquest programa també he fet aquest debat perquè a vegades em diu la meva mare, el meu pare, això que has explicat no s'entén. Clar, és que a vegades nosaltres parlem de blockchain, de deepfake, d'avatar, núvol, i ho intentem fer-ho fàcil, eh? I avui m'agrada perquè crec que estem arribant també a la gent gran que evidentment teniu conceptes de tecnologia que en sabeu molt i que la gent es pensa que no tant. Estaríeu d'acord?
No, jo no. Jo crec que la bretxa digital existeix. I existeix i diu, no, no, és que ara la gent quan es jubilaran ja no seran, no tindran bretxa digital perquè ja en sabran. I és veritat que en saben i estan al dia. Però la tecnologia evoluciona d'una rapidesa tan gran que aquesta gent d'aquí uns anys ja estaran totalment desfasats. I per tant, quan parles de la bretxa, aquí ja tothom... Hi ha tres grans bretxes o tres grans problemes. Una és la bretxa d'accés. No tothom té accés. I al dir que no té accés, diem, hi ha molts pobles a Catalunya que no tenen encara la fibra òptica. I dius, pues clar, això a nivell de població, comparat amb una gran ciutat com pugui ser Barcelona o les capitals que ens envolten, no té incidència. Però molts pobles no tenen encara la fibra òptica. Després hi ha les habilitats. Saber-ho fer funcionar. Clar. Com tu saps fer funcionar-ho molt bé, però hi ha molta gent no se fa prou. Però encara que tinguis habilitats, després a l'ús, què en fas? I aquest és el gran problema, què en fa de tot això? Pues, escolta, això t'ho pot resoldre la IA. Això per comprar un bitllet per anar a fer un viatge, no hi ha problema perquè ho pots fer directament. Que pots comprar pues, no sé què per Amazon. I això és molt simple, però en definitiva, aquestes habilitats que has adquirit, després posar-les a la pràctica. I posar-les a la pràctica per les complicitats i les complicacions.
Vosaltres heu fet videotrucades amb metges?
Bueno, una cosa.
Heu fet videotrucades amb metges, no, digue'm.
Videotrucades amb metges, no.
No n'heu fet, eh?
No. Sí, jo sí.
I què tal?
Bé, perquè vull dir, cal puntualitzar les trucades que he fet és amb metges que tens molta relació i molta confiança. No l'he fet de dir, pues, entra la meva salut i a veure què et surt. No.
Jo, si puc, ho evitaria, això.
Digue'm.
Llavors volia un comentari sobre això de la bretxa. Jo no ho veig ben bé així, ho veig una mica relatiu, tot això. És a dir, la majoria de llocs sí que hi ha línia d'internet. Hi ha fibra, la majoria. Hi ha llocs que encara no n'hi ha, però la majoria sí. Llavors, per mi, jo el que veig és, es tracta de tot això que va sortint de nou, això que deies tu, que va sortint de nou i ens hem d'anar coses que va canviant i tal. Bé, es tracta de quan necessites alguna cosa d'aquestes, estar al cas de que això existeix i fer-ho servir en la mesura que t'interessa per lo que t'interessa. Jo crec que així perds bastant el temps. Ai, no perds tant el temps que tu intentes agafar informació de tot arreu, estar al dia amb tot i tal. No, agafes el d'allò. La qüestió dels bancs, no? Això que també s'ha comentat.
Els bancs,
sí,
el banc és veritat.
Pot ser un problema.
Atenció presencial però, la demaneu.
Sí, jo demano atenció presencial si puc. I després, el dia que no sé res què més fer i haig de fer una transferència estranya, m'hi fico i veig que cap d'una estona i algú m'ajuda a la millor, doncs ja ho faig. Per tant, jo ho veig, o sigui, no m'aclapara tot això, que hi hagi tanta cosa nova que vingui entrant.
Clar.
Perquè jo estic com més o menys preparat que tot això jo podré, d'alguna manera, amb l'ajuda, sobretot,
clar,
no,
la
dels fills i nets...
La pregunta que us faig avui, us agrada més el món d'abans o d'ara, Pilar? És a dir, què trobes a faltar? Tu que tens 91 anys, has viscut moltes coses. Què trobes a faltar?
Procuro no mirar enrere.
Val. A tu t'agrada més el món d'ara, sí?
No, el món no. Però t'has d'adaptar.
I què trobes a faltar? Que dius, això m'agrada més. Per exemple, escoltàvem la música, us en recordeu com l'escoltem ara? Ara, parlat de l'Alexa, de Spotify, abans anàvem amb el disc, amb el caset... És a dir, què trobeu a faltar?
Jo busco cap música i tinc la música fantàstica. No sé com dir-te. Ja no tinc els discs de vinili, tampoc, com és natural, ni els altres, ni aquestes... Ara hi ha moltes coses que jo ja he après, ja no serveixen els...
A mi m'encantava el radiocasset. Jo me'n recordo que als 15 o 16 anys estaria...
Sí.
Però bé, ens hem d'adaptar. No. Jo trobo faltar aquell radiocasset que compraves,
no,
aquell disc que regalaves.
Faltar.
Home, era molt romàntic regalar disc o radiocasset, sí o no?
Sí, no.
Això s'ha perdut?
Sí, sí, no. La gran diferència que jo crec que hi ha en aquest moment és la falta de relacions socials.
Sí. Ja.
Perquè envia'm un WhatsApp, envia'm no sé què, parla no sé quantos...
Sí, és veritat.
I... tots els que veïm en comunitat, amb una escala de veïns, veus que cada vegada et coneixes menys i veus que la relació que hi havia uns anys enrere, de que tothom coneixíem quants fills tenien, coneixien com eren els seus pares, coneixien que estudiaven i tal, i avui en dia ja no.
Hi havia la trucada pel telèfon fix de mitja hora. Ara la gent s'envia un àudio o un missatge.
Exacte.
Ja. O un cor, o un petonet amb un dibuixet.
No, ja no escrivim. Vull dir, agafar el bolígraf no el sense fer servir per res. Ja.
S'ha passat d'una relació, diríem, analògica a una relació virtual.
Sí, exacte.
Això ho trobes a faltar, sí?
Jo no ho trobo a faltar, crec, perquè intento no fer-ho. Per això tinc poca... No estic a les xarxes. O sigui, la meva relació virtual amb la gent és mínima. Jo, la meva relació és... diríem, directament amb les persones sempre que pugui. Si el metge d'allò, si el banc hi puc anar-hi també. Però no perquè l'altre em sembli malament, em sembla perfecte que existeixi, però per mi són eines. Però... eines que m'han de fer d'alguna manera que jo estigui millor amb aquestes eines que no si no les tingués. És a dir, jo prefereixo viure ara, que, o sigui, el present, clar, amb tota la tecnologia. I llavors jo agafo el que em sembla i de la manera que em sembla, si puc. Si puc. Però no m'agrada que em pressionin.
Estem acabant el debat ja, ens queden 2 minuts, m'agradaria una reflexió per part de tots. Pilar, per acabar, tu que ets un pou de saviesa, 91 anys, què?
No, jo escric molt.
I què escrius?
No, ni sé escriure, ni sóc escritora, però escric molt. I procuro no rectificar el que he posat. Perquè llavors et treus tot el sentit, perquè ho vols arreglar bé, perquè la sintaxis no se'm dona gens bé, per exemple. Però sí, sobretot escriure, amb llapis i amb boli.
Molt bé.
Però no, ja dic...
Un missatge a la gent gran que ens escolta, què li diries?
Doncs...
Que es posin al dia.
Costa molt, eh? Així, de gran, posar-te al dia, costa molt. Però també ho he tingut fàcil jo. Perquè l'última feina que vaig tenir estava treballant amb el meu germà, que és advocat, diguéssim, i estava allà al despatx i ja començava jo ja també amb els ordinadors i tot això.
Molt bé. Missatge final, Josep.
Jo el que diria és que les xarxes socials o que la tecnologia no es deixi de banda les relacions socials, la socialització entre les persones. I aquí és on hem de fer èmfasis perquè tots plegats treballem en aquest camí.
Molt bé. Joan?
Una mica en la mateixa línia, o sigui, de les relacions que no siguin virtuals, per dir-ho així. És a dir, no perdeu el temps ni amb Meta, ni amb TikTok, ni amb Instagram.
Jo no tinc
això. Perdeu el mínim de temps possible amb tot això. Utilitzeu-vos, i el que vindrà, el que vindrà.
Sí, això.
Allò, però no cal. No? És a dir, no és necessari perdre el temps. Per mi es perd el temps, no? Passar moltes estones amb tot això. Si no, utilitzar-ho per estar millor, per tenir informació molt directa, per tenir informació molt ràpida, que és un dels temes importants en les xarxes, en tota la qüestió d'internet.
Molt bé, però sempre la vida real és molt més interessant. Ha estat un plaer, Pilar, Joan, Josep, molt contents que hàgiu compartit aquesta estona. Segur que heu fet que molts oients grans del programa hagin perdut també la por a relacionar-se amb la tecnologia, a fer-la servir, perquè, a més, a vegades pensem que la gent gran no està al dia, sí que ho està, sí que s'han de vigilar amb l'estafa, amb les estafes que hi ha, però, escolta, m'ha agradat molt saber la vostra experiència i un plaer que hàgiu vingut a la ràdio. Us ho passen bé?
Sí.
Molt bé.
Gràcies. Estem d'acord amb vosaltres.
Sí?
Sí, completament.
Estem d'acord.
És que jo no m'avorreixo.
Clar que sí. Gràcies, molt abraçada.
Bé. Molt bé. Queda't
aquí amb mi. Revolució 4.0. Ens trobareu 2 dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Vinga, va, queda't. Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right. The music don't stop for life.
La publicitat ha viscut en 50 anys un canvi brutal. Ha passat d'un model massiu i unidireccional a un ecosistema digital. Als anys 80, les marques parlaven a través de la televisió, la ràdio i la premsa. Amb l'arribada d'internet, als anys 90, neix la publicitat digital. Recordeu els banners i la possibilitat de mesurar amb clics. A partir dels anys 2010, amb l'explosió dels smartphones i les xarxes socials, la publicitat passa a ser ja més personalitzada. Els usuaris passen a ser protagonistes. Neix també la paraula influencers. I ara, el 2020, a sobre estem amb la intel·ligència artificial i el Big Data. En parlarem de seguida amb una gran publicista. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me. Eva Santos, què tal? Estàs d'acord amb aquest resum ràpid que he fet de la publicitat en els darrers 50 anys?
Hola, què tal? Bon dia. Sí, sí que estic d'acord. És un bon resum. Hi ha molta història, però per parlar-ho en 10 línies em sembla que és un bon resum. Ha canviat diametralment.
Com diries, que ha passat de la publicitat que connecta i acompanya a la que s'anticipa? Com ho diries tu?
Sí, ha passat de ser un monòleg on la marca parlava, deia i tu podies escoltar o no, però de fet escoltaves més perquè les audiències no estaven fragmentades, tenies milers, milions de persones enfront d'una televisió o d'una ràdio i el missatge arribava, podia arribar amb millor o pitjor resultat, però arribava. Ara no saps si el missatge arriba, les audiències estan fragmentades, la gent està dispersa en mil indrets i necessites que la creativitat i el missatge busqui la manera de ser escoltat i ara no és un monòleg, ara és un diàleg.
Clar. La Eva Santos, hem d'explicar que és publicista, té una agència pròpia, Santa. Has estat escollida per la revista Forbes com una de les 100 dones més creatives del món empresarial. Estàs contenta, no, suposo?
Sí, estic contenta, sí, estic contenta. És molt de temps treballant en aquesta indústria, una indústria, jo soc creativa publicitària, i bueno, he passat al món de l'empreniment, vaig treballar en un multinacional i després vaig decidir que tenir la meva pròpia companyia em permetia estar més a prop de les idees i de la creativitat real.
Per tu, què és la publicitat i la creativitat? Com l'has viscut al llarg de la teva trajectòria i com l'has aplicat també amb els canvis de plataforma que hi ha hagut?
Per mi la publicitat és una manera molt potent de fer comunicació comercial, però des d'una perspectiva creativa. A mi m'encanta la creativitat, el meu approach sempre ha estat vinculat a la creativitat de negoci. A mi no em sembla que la publicitat hagi de ser, i ara estem molt més en aquesta etapa, i per mi és molt més interessant, una capa que es posa un vestidet, que li posem a una marca perquè estigui maca, i després s'ho treus i li poses una altra. Això era la publicitat dels 50. Uh-huh. Ara la publicitat ha de ser part de la marca, ha d'estar a l'ADN d'una manera real i creïble.
I més autèntica, no, trobo?
Sí, més autèntica, més real, ha d'estar vinculada amb el producte, no és només una capa, no és una part superficial, és intrínseca i les marques que funcionen són les que entenen que han de posar la creativitat dins de la pròpia marca.
Solo Kodak lo hizo posible. Rosa! 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 Kodak Color Gold, la nueva película que capta los colores intensamente. Disfrútala.
Kodak, és un exemple d'una companyia líder en fotografia que no va saber adaptar-se o entendre la digitalització, no, Eva?
Sí, és el típic exemple, perquè va ser molt radical, era una icona i no va entendre l'entrada del digital. I era fotografia, carret, i es va quedar fora d'aquesta part del negoci. Però, per altra banda, Kodak va entendre molt bé el poder de la marca. Kodak és una marca molt potent que ara, amb tot el retorn del vintage, de l'autenticitat, ha tornat a créixer i creix moltíssim a nivell de negoci, però no amb el producte, llicència a la marca. Kodak va entendre el valor de la marca. Produeix, altres marques produeixen i Kodak ven la marca.
Clar. La història està plena per això de la cadena de videoclubs Blockbuster, la marca Nokia de mòbils, no? Si no t'adaptes al que està passant, no hi ha campanya de màrqueting que et salvi, em diries? O què?
Sí, sempre has d'entendre què està passant a la societat i anar un pas per davant. Si la publicitat és molt bona, la comunicació és molt bona, la creativitat és molt bona, però el producte no està connectat amb les tendències socials, et quedes fora. Per això també, cada vegada més, la comunicació, la manera de fer negoci és diferent. És primer la marca i després el producte. perquè si la marca és molt potent, molt flexible, té una molt bona valor, està molt bé construïda visualment, conceptualment, narrativament, i és part de la marca, és part de la companyia, pots canviar de productes. És el que es diu tenir una marca plataforma que no depèn d'un sol producte i ser molt més versàtil. Perquè si és... Abans era diferent. Soc un producte i la marca és el vestidet que li poso a aquest producte. Ara no. Ara és la marca i els productes són els diferents vestidets que
Digue'm
poses.
Digue'm dos o tres marques internacionals que per tu ho han fet molt bé al llarg de la història.
Mira, Nike ho ha fet sempre meravellosament bé i sempre és un exemple, però de fet Nike va tenir una crisi molt gran fa 4 anys, em sembla que va ser, perquè va decidir que no necessitava més fer publicitat i que tampoc necessitava vendre a més llocs que la seva tenda. Va dir digital first, tota la meva tenda, no inverteixo més en comunicació perquè ja sóc una marca que ja està construïda i no necessito més. Va tenir una caiguda a bolsa històrica. Els CEOs van al carrer i van canviar, van posar un nou CEO i van tornar a invertir en comunicació, creativitat, comunicació amb atletes. Ninguna marca pot pensar que el treball està, que la feina ja està feta si l'has fet molt bé durant molt de temps. Has d'estar sempre en la conversa. I de marques noves, que jo diria que la gent no sé si es coneix aquí en Espanya, però és molt interessant, Liquid Death. Liquid Death és una marca d'aigua, que la idea original és simplement canviar el packaging i l'approach i la marca de les aigües, perquè les marques d'aigua no són sexis, són molt neutres, i és agafar tots els insights del món de les cerveses i de la beguda energètica i posar-lo en una aigua.
Si te ríes, pierdes, pero en la vida real. Cada vez que nos riamos, pago 100 pavos. Estoy con Kárchez, con Ander y con Barbe. Todos hemos vivido juntos, ¿eh? Es curioso.
Pagas tú, ¿no? Aquest és l'Ibai Llanos, que té 15 milions de subscriptors, influencers, youtubers, tiktokers. Què t'ha semblat també els personatges que han nascut amb la publicitat? T'agraden els influencers?
Sí, no, clar, això és part... Això ha arribat i no se n'anirà i està molt bé que estigui. El tema és que ha canviat la manera que les marques l'utilitzen. Inicialment, aquesta idea més a la... que està bé, però que funcionava, de Paula Echevarría, Las Pombo, on només posant la seva marca com si fos un escaparat venia, això ja no funciona. Ara el model és diferent. És perquè no tenen retorn. Ja s'han tornat amb televisions massives. La seva audiència és molt massiva, però no està qualificada, targetitzada, i és una mica paisatge. Ara funciona molt més perfils com l'Ibai Llanos i perfils d'aquest tipus, però que no només promocionen la teva marca, sinó que són socis de la marca. Això és ara la nova tendència i que està funcionant molt bé. I que fa que estiguin...
Que són socis de la marca, eh?
Igual que el Media for Equity, l'Influencer for Equity.
Molt bé. I la intel·ligència artificial en la publicitat, t'agrada o no? Perquè, clar, aquí afecta molts llocs de treball en el món de la publicitat.
Sí, afecta molts llocs de treball, igual que en el món dels mitjans de comunicació, i tu saps molt bé. A mi em sembla que ha arribat per quedar-se... Això és una revolució industrial molt més gran que la revolució industrial, però necessita pensament. I ara mateix la gent pensa que això és màgic i que em dona la meva creativitat màgica, els meus banners màgics, i tot està fet, i el que està passant és que la publicitat s'està tornant tota igual i no està funcionant. Això no és màgia. Perquè un missatge funcioni, perquè una campanya capti, has de tenir creativitat, ingeni, i això és igual, i a l'ull de la gent està molt més avançat. I no agafa qualsevol truquet.
Tu la utilitzes com, la intel·ligència artificial, em diries?
La utilitzo per buscar informació, però sempre li has de dir que et doni les fonts, perquè s'inventa les coses, i tothom ho sap. La intel·ligència artificial és generativa i està programada per sempre tenir una resposta, i si no ho sap, s'ho inventa. Jo la uso molt per buscar informació, debato aspectes, em dona feedback, em sembla que és un bon partner de conversació, però les decisions les pren jo.
Molt bé. Hem d'anar acabant. Eva, clar, darrer titular, publicista, aquesta dona, escollida per la revista Forbes com una de les 100 dones més creatives del món empresarial. Has d'acabar amb una idea creativa, un consell pels emprenedors, per als directors que ens escolten. Què els diries com a publicista?
Jo el que es diria és que és moment de pensar. És moment de pensar, de sortir-se de la caixa, de no buscar solucions ràpides i fàcil, perquè la solució ràpida i fàcil no és una solució. Que pensin, que apliquin la creativitat i que parlin amb professionals i veuran els resultats en el seu negoci.
Molt bé. Eva Santos, felicitats per la teva trajectòria professional, per la teva creativitat i per molts anys amb intel·ligència artificial o sense, però que sempre hi hagi la creativitat humana com la teva. Gràcies.
Moltes gràcies, Chantal.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. amb Xantal Llavina. Desena temporada. Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Gairebé el 60% de la població espanyola diu que pateix estrès i gairebé una de cada quatre persones també té ansietat. No són temps fàcils per a la nostra salut mental i no podem abaixar la guàrdia. Eva Peiró, estàs d'acord que vivim massa estressats tots, sí?
Totalment.
I què passa? Sí. Què passa? És a dir, l'Eva Peiró és una emprenedora innovadora que aplica la tecnologia al servei del benestar mental i l'impacte social. Creadora de MediaClick Health Tech, és una aplicació per tenir cura de la nostra salut mental. I explica'm què fa aquesta aplicació i per què neix.
Mira, doncs MediaClick neix perquè realment necessitem eines de benestar que ens ajudin a baixar a ritme, a reduir l'estrès, i per mi era com una necessitat crear alguna cosa per ajudar. I en aquest sentit vaig com reconnectar amb el meu passat i amb 19 anys vaig tenir l'oportunitat doncs, de conèixer el benefici de les meditacions. Per tant, doncs, em vaig ficar doncs, a justament això, a crear-la doncs, per poder oferir doncs, aquest, a qui no coneix, que pugui gestionar millor les emocions, reduir l'estrès i doncs, això, no? Que ens aporti un benestar.
Per tant, MediaClick és MediaClick. És una plataforma de salut digital, sí, que promou aquest benestar. Uh-huh. Aquesta app va ser creada, no?, per tu. Sí. Quines accions concretes amb el suport de la tecnologia proposes? Què fa?
Mira, té la tecnologia, és pionera en català, no sé si ho havia dit, però això és important perquè al final poder meditar amb la llengua materna doncs, també és molt important per moltes persones. I té la tecnologia del so 8D que inclou totes les audiomeditacions i relaxacions. I això què fa? Doncs que aprofundeix encara més tot l'aspecte de relaxar-te, doncs ajuda molt més a que això passi.
Uh-huh. Per desenvolupar-ho, ha sumat ciència, tecnologia i humanitat, sí?
Sí, exacte. Tenia clar que el que era una prioritat era que fos un projecte que arribés i vaig voler-ho fer de forma rigorosa i a través d'Eurecat doncs, es va prototipar. Vam prototipar la part del so, es va fer doncs, un estudi previ i sí, es va doncs, treballar aquesta part del so perquè fos un valor afegit en les meditacions, com a tret diferencial a part del català, també.
Em crida l'atenció que dius que és so 8D. Com definiríem sí. El so 8D, a veure?
Sí. El so 8D és un so en moviment que és envoltant, que fa que, en aquest cas de les meditacions concretament, doncs tu escoltes i et dona la sensació com que estàs endinsada dins del so, que estàs endinsat dins la història, no? Una passeges pel bosc, doncs aquells sons dels ocells, del riu, doncs ajuden molt més a que arribi tota la part emocional i que t'ho creguis més.
Anem a meditar una mica avui al Revolució, aquesta calma, no? Escoltar aquests sons, perquè la meditació en un món tan accelerat, no? Què aporta, no? Sobretot, calma. No?
Calma, bàsicament. Calma, equilibri, tot el que ajuda doncs, a que tot el que portem a dintre doncs, puguem apaivagar. Que puguem descansar millor, puguem respirar i oxigenar. Tan important és respirar bé per oxigenar el cos. Si no, a dintre no funcionen bé tot el que ha de treballar. I realment és un poder que té molt, molt important i que no ho treballem. Per altra banda, exercitar la ment. Meditar fomenta les habilitats cognitives, com la memòria, com també tota la part de la neuroplasticitat. I si caminem, sortim a caminar i a fer voltes i a fer exercici, si per mantenir el cos bé, doncs la ment necessita també aquest exercici. Necessita, per una banda, netejar-se per poder tenir un bon dia i cada dia començar de nou, i per altra banda, l'exercici mental per poder... Clar. treballar mentalment, neuronal.
Fa poc vas presentar el Mobile, m'han dit, aquest programa de benestar PRL, MeditaClic, en l'àmbit laboral, per empreses, sí?
Sí, sí, molt important, una necessitat, no? Tenir un problema molt important amb el burnout, i arrel de crear l'aplicació, doncs, va sorgir veure aquesta necessitat, i aquest programa, molt agraïda a Sinergia Catalunya i a Gentic, per aquesta oportunitat, la veritat, i va ser molt, molt espectacular, i el que pretén aquest programa, que inclou l'aplicació, inclou píndoles de salut online i també inclou tallers experiencials, doncs aportar a les empreses una eina, un recurs de salut pels treballadors i treballadores que tanta falta fa dins de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Jo t'he de dir que he utilitzat, no la teva, però va bé per relaxar, no?, aquestes aplicacions de relax. Tu, en el teu cas, explica'm per què decideixes crear-la.
Mira, doncs perquè en el meu cas jo vaig tenir l'experiència amb 19 anys. A mi em va ajudar molt. Jo vaig patir un trastorn d'alimentació per una situació estressant que patia, i casualment vaig descobrir les meditacions. Em vaig gravar a la ràdio, me la vaig gravar, i què va passar? Doncs que vaig millorar, dormia millor, estava més calmada, visualitzava i aconseguia, i quin poder, no?, poder màgic de les meditacions. I ara era un repte, després de la pandèmia, amb tots els problemes de salut mental que van aflorar, per mi era com un deure personal fer-ho. Jo sóc bastant filantròpica, o sigui, a mi m'agrada molt treballar amb coses, amb aspectes amb propòsit, que arribin, que ajudin, i era una bona oportunitat per fer-ho. I vaig unir com molts cables i finalment, doncs, mira, amb molta feina.
Però a més la teva està inspirada en cultura catalana, eh? Explica'm això, que hi ha una primera llegenda de Sant Jordi, d'àudio immersiva.
Sí. Sí, aquí seria l'altra aplicació, que és la de Medistories, que és l'aplicació de cultura catalana immersiva, perquè jo vaig pensar en crear un projecte d'experiències immersives culturals i catalana, o sigui, experiències immersives culturals i saludables. I aleshores vaig crear les dues plataformes, perquè són molt diferents. Estan agermanades, però són diferents. Llavors, per una banda, hi ha el Mindfulness de MeditaClic amb el so immersiu i en català, i per altra banda, Medistories, cultura catalana immersiva, que el que inclou són històries, llegendes, biografies, amb so 8D també, un so immersiu que ens ajuda a viatjar a través de la història, i després cançons populars i dites. I aquí tenim la col·laboració de personatges coneguts com la Judit Nederman, l'Octavi Pujades, i bueno, és un plaer que poder tenir aquestes persones a dintre del projecte també.
Molt bé. Escolta, estic veient en tanta app, deus tenir una vida molt, molt relaxada, no, la teva?
Sí, sí, aviam, ja et dic, per relaxar-se és necessari, és vital. Jo crec que si no ho fes cada dia no podria haver creat aquests projectes, perquè realment hi ha una tasca com molt intensa de connectar, no?, amb persones. Estic en una associació de dones que es diu Dona Té un Impuls, que fa moltes coses, i també pues, estàs com molt connectada, i la part de tecnologia, la part del benestar, crear el contingut, prototipar, veure que l'enfoc cap a on va, i sí, sí, hi ha molt treball.
Perquè diries que hi ha molta ansietat, com deia a l'inici, no?, el tema de la salut mental, jove, gent gran, amb la digitalització, amb les pantalles, enganxats tot el dia a la pantalla tothom,
sí,
perquè
brutal.
Crec que és un tema que s'hauria de controlar més,
és
no?, el tema de les hores que passem davant de la pantalla,
sí,
de l'ordinador,
sí,
del mòbil, de la tauleta, no?, i això provoca també ansietat, no?
Totalment, al final és una de les dels motius pels quals els adolescents estan amb aquestes problemàtiques tan grans. Jo parlava del meu trastorn d'alimentació, està comprovat que també aquests trastorns també s'estan provocats molts a través dels efectes de les xarxes, i realment és un problema de no saber parar, perquè ja estan pensades, bueno, ja ho hem vist ara últimament, no?, que estan pensades i es creen especialment, doncs, per enganxar les persones. Per tant, La missió una mica, no?, d'aquestes aplicacions és, per una banda, aquesta part de relaxar el cos i ment, i per altra banda poder-te distreure d'una forma més cultural.
I com funciona? La baixa en pagament
sí.
per acabar? Com funciona?
Mira, MeditaClick, que és l'aplicació de Mindfulness amb Soft 8D, està als marketplaces, a Google i Apple, llavors només poses MeditaClick, acabat amb C, no sé què, perquè és catalana, acabat amb C, i la trobeu. I després MediStories també, el que ara farem un canvi, una plataforma més gran, que serà web i app també, i ara s'està treballant molt contingut de MediStories també, que fins ara bueno, tenim diverses històries, però estem treballant molt més contingut ara últimament.
Molt bé, m'he relaxat jo, amb aquesta música, Paco, a veure. Doncs escolta, Eva, felicitat per aquests projectes dedicats sobretot a la salut mental, molt important, joves, treballadors estressats, que també hi ha moltíssims, no? I per tant, en aquest món també necessitem parar, no? Enhorabona per aquestes iniciatives, aquests somnis personals fet realitat, i molta sort en aquests dos projectes i bons propòsits, no? Ajuda la gent, sobretot, a prendre's la vida amb més calma i a difondre també, en aquest cas, no? La llengua i la cultura catalana. Felicitats, gràcies.
Moltes gràcies a tu, Chantal, un plaer.
Alors on danse. Alors on danse.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem programa avui amb una frase del conferenciant i escriptor canadenc Brian Tracy. Diu: surt de la teva zona de confort, només podràs créixer si estàs disposat a sentir-te estrany i incòmode quan intentis alguna cosa nova. Gràcies a tot l'equip, Júlia García, Paco Cotilla, Sergi Garnica, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oient, gràcies, equip. It's a